L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, segon monogràfic que dediquem a València, València, gestionar la ràbia, l'hem titulat. Ens acompanyaran a l'estudi Jenny Moix, Guillermo Mattioli i Antoni Calvo, però abans saludem des de la zona zero Soraya Soler. Soraya, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies.
Tu tens el teu centre de ioga i meditació a Picanya, es diu la sala d'estar, ha quedat primer inundat, després enfangat. Clar, no sé si hauria de dir, tens el centre de ioga o el tenies?
A veure, està, però està per a tornar a fer. L'essència està, el centre està, però hem de començar una altra vegada, sí.
Com has viscut aquests dies?
Amb molta por, amb molta ràbia, impotència i també amb molt d'amor.
Amb molt d'amor, degut a tota la solidaritat, totes les mostres de solidaritat. La gent s'ha abocat a ajudar-vos.
Totalment, totalment. Ha sigut una experiència amb les dues cares, no? De com la vida. I una d'elles és la bona, que és la solidaritat de la gent, exacte.
La gent et preguntava com estàs i tu els responies, doncs estic viva.
Viva. És que no me pareixia just per a mi dir que estava bé, que és la resposta ràpida o la que ens ensenyen, no? Si no, jo estava viva, bé no estava i no estic.
Tu reconeixes que aquests els primers dies, setmanes, han estat de xoc, que heu viscut un autèntic xoc.
Totalment, i encara, perquè jo penso que encara estem en la pujada del cortisol, de l'adrenalina, i per això podem fins i tot parlar i contar-ho, perquè jo penso que no som conscients de que ho hem viscut en primera persona, Gaspar.
I el teu dia a dia ara en què consisteix? O sigui, m'imagino que no pots fer... Bé, ahir vas fer una activitat, vas fer una sessió de slow yoga al costat del mar amb la intenció de recaptar diners, no?, per la compra de material, etc. Però, esclar, les teves sessions de yoga i meditació suposo que només són individuals.
Exacte. Ahir vam fer la... Ja teníem programada una sessió, però una sessió que nosaltres fem normalment una vegada al mes al costat de la mar, i en esta vegada l'hem fet solidària i ha sigut brutal per tota l'ajuda. Però la resta d'activitats estan parades, estan totalment parades perquè no tenim el centre i bueno, pues anem poquet a poquet, intentant fer el que podem online, però molt poquet a poquet.
I com gestiona la ràbia davant una catàstrofe com aquesta una professora de ioga i meditació?
Pues això ho acabes de dir, meditar molt i respirar molt, perquè al final són persones, no?, abans de professionals, i sa part de persona i sa part de Soraya com persona que va viure té moltíssima ràbia, moltíssima tristesa, i ho gestionem sabent que passarà, no? És com que mires cara al futur sabent que serà millor.
I com la gestiones, la ràbia?
Pues mira, la ràbia primer, sabent que ha passat, o sigui, verbalitzant que ha passat, que està ahí, i que el que depèn de tu, pues, vas fent-lo, però el que no depèn de tu has de respirar i saber que arribarà, no? Però sobretot, Gaspar, parlant i contant com te sents de veritat.
Aquesta ràbia, aquesta indignació, aquest sentiment d'impotència, aquesta que t'estic fent és una pregunta retòrica perquè ja sé la resposta, però han anat contra algú, contra alguna administració?
A veure, intente no caure, i t'ho dic des de la veritat, des del cor, intente no caure en el que no m'agrada que veig en els polítics. Per tant, intente no senyalar a ningú, perquè pense que ha sigut un error de tots, i he sentit impotència de poca preparació i de poca responsabilitat. Això sí.
Creus que es podien haver evitat morts?
Totalment. Estic convençuda. Estic convençuda. I mira que no m'agrada parlar a tot el passat, com se diu, no? Perquè tots som massa llestos, no?, quan les coses passen, però en esta ocasió estic convençuda de que n'hi ha una negligència considerable i prou important.
Soraya, t'agraeixo molt el teu testimoni i el fet que ens escrivissis també per compartir-lo a l'ofici de viure. T'enviem una forta abraçada des de Barcelona i espero que seguim en contacte. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
Per què no van avisar la gent? Quan hi va haver la Covid sí que van avisar i ens vam quedar tots a casa, es lamentava un afectat de la Dana al programa 30 minuts de TV3. I vam dedicar un monogràfic, un primer programa a València, el xoc emocional i psicològic, dèiem. La setmana passada ens acompanyaven dues psicòlogues sobre el terreny, fent de voluntàries, traient fang, la Irene Risueño i la Míriam Oliver, i a l'estudi la psicòloga Maria Rufino ens deia que el que hi ha al rerefons de la ràbia és dolor. Són persones trencades, ens deia, i la ràbia els dona força, empenta, els permet avançar, tirar cap endavant, sigui perquè projecten aquesta ràbia cap a la classe política o cap a qui sigui. La ràbia ara és necessària, ens deia aquesta psicòloga, Maria Rufino, i s'ha de transitar. Avui a l'Ofici de Viure en parlem, del sentiment de ràbia, del sentiment d'impotència, gestionar la ràbia.
Sebastià Alzamora. La ràbia passiva pot ser fins i tot el principi d'alguna cosa positiva. Sol ser una primera reacció davant una injustícia.
Hola, me llamo Javier García Campayo y soy catedrático de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza. Una catástrofe es una situación que está fuera del rango de la experiencia humana habitual. Por eso produce un impacto extraordinario en quienes la padecen. Es un duelo de enorme intensidad que puede dejar huellas psicológicas en forma de estrés postraumático. Suele haber una fase de shock ante lo inesperado del hecho, que pronto se torna en una negación. Uno no se cree que pueda estar ocurriendo una cosa así. Si hemos conseguido sobrevivir a la fase aguda de la catástrofe, hay una sensación de alivio y alegría intensa, porque hemos salvado lo más precioso, la vida. Pero pronto esa alegría se ve ensombrecida por el duelo por lo perdido. Hay muchos fallecidos, familiares, amigos, vecinos, que no volveremos a ver más. Y están las pérdidas materiales, la casa, el lugar donde vivimos, nuestro trabajo y forma de vida, y va a costar mucho recuperarlo. Eso produce miedo y angustia. Esto es lo que da paso a la ira. Estamos enfadados con el mundo porque es injusto, porque eso no tenía que haber ocurrido. Y buscamos culpables. Muchas catástrofes son fenómenos naturales, pero algunas podrían ser prevenidas, al menos parcialmente. Y además, una buena gestión de la postcatástrofe puede disminuir el impacto. Y eso lo hacen las personas. En una catástrofe, la sociedad debe analizar si se podía haber previsto mejor y si se podía haber actuado de una forma más adecuada posteriormente. Si ha habido fallos, habría que depurar responsabilidades y mejorar los protocolos de catástrofe. Hay que escuchar tanto a los afectados como a los expertos para que no se repitan los mismos errores en el futuro. Dicho esto, no se conoce ninguna catástrofe en la que los afectados hayan quedado completamente satisfechos con la gestión, porque siempre hay cosas que se pueden hacer mejor y además la reparación a los afectados nunca es completa. Las recomendaciones para las víctimas de la catástrofe, sabiendo siempre que es muy difícil y a menudo se requiere ayuda profesional, son, por un lado, conectar con su sentido de la vida, con sus creencias espirituales, porque ayudan a dar sentido al sufrimiento y a afrontarlo mejor, y hacer el duelo. Esto es lo más difícil y doloroso, aceptar que nuestra vida ha cambiado irremediablemente y no volverá a ser como antes. Es frecuente quedarse atascado en alguna de las fases del duelo, por ejemplo, en la ira, buscando culpables y esperando que se resuelvan los juicios sin rehacer nuestra vida hasta ese momento, lo cual puede durar años, o en el miedo y la ansiedad ante el futuro. Progresivamente, con la ayuda de instituciones y familiares, hay que repensar cómo será nuestra vida postcatástrofe y poner los medios posibles para hacer esa transición. Las personas del entorno y las instituciones debemos mostrar la máxima solidaridad, apoyando en todo lo que podamos a nivel material, pero también en forma de comprensión y apoyo. El acompañamiento es especialmente valioso. Tras una catástrofe, el mayor peligro a nivel individual es quedarse enganchado al odio hacia quienes uno considera culpables, porque el duelo se cronifica y va a generar mucho sufrimiento para el afectado y su entorno. Esto, insisto, es independiente de que se tomen las medidas, incluso legales o penales, para depurar responsabilidades. A nivel social, el mayor peligro es la polarización, sentir que un grupo social o político es el culpable, porque esto produce fracturas sociales que impiden la convivencia y el progreso de esas comunidades. tras una catástrofe, lo que idealmente debería ocurrir es una mayor cohesión entre los habitantes de ese país ante un enemigo común que es la catástrofe, que se desarrolle una ola de solidaridad y que se mejoren los protocolos de prevención y actuación ante catástrofes para que las vidas perdidas no sean en balde. A nivel individual, pese al sufrimiento y el duelo terribles, una experiencia de este tipo puede dar lugar a profundos cambios que nos lleven a valorar lo que realmente importa, a vivir la vida con más intensidad y consciencia y a entender mejor el sufrimiento de los otros.
Avui a l'Ofici de Viure, València, gestionar la ràbia, amb Jenny Moix, professora de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguda, Jenny.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Guillermo Mattioli, psicòleg, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Benvingut, Guillermo.
Hola, hola, Gaspar.
I gràcies també a Antoni Calvo, psicòleg, director de la Fundació Galatea, per tornar al programa. Aquí sentíem la setmana passada. Gràcies per venir a l'estudi.
Hola a tothom.
Bé, ja heu sentit en primer lloc el testimoni de la Soraya Soler i després del catedràtic Javier García Campayo. Parlem doncs d'aquestes primeres setmanes de ràbia, la ràbia, tot aquest sentiment de ràbia i d'impotència. Des d'un punt de vista psicològic, Guillermo, entraria en la normalitat?
Sí, la ràbia és una emoció primària. A veure, les emocions són relacionals. Sempre s'adrecen a algú, subjecte, emoció, objecte. I cada emoció té el seu interlocutor preferit. Ja ho ha dit molt bé la Soraya, ella no vol culpar ningú, però en el fons està dient que sí que culpa. I no li sembla bé dir que està bé perquè només està viva. O sigui, la ràbia és una emoció que necessita un culpable, que després, si se cronifica, serà un problema, naturalment. Però, naturalment, la ràbia busca algú culpable, perquè la ràbia neix d'una sensació de vivència d'injustícia, que aquí tenim molta vivència d'injustícia, de perill, ni parlar-ne, i d'atac. I és una reacció a la frustració o a l'amenaça d'aquesta injustícia, a perill o atac. En el fons, les emocions són judicis de valor. Si jo em sento feliç és perquè estic en un context que em fa feliç i la meva emoció alegre és una resposta. Però si em sento com sota una dana i havent perdut tot el que he perdut, naturalment no em sentiré feliç i segurament estaré rabiós pensant com hem arribat aquí.
Bé, Antoni, una primera valoració i també fins a quin punt pot ser útil aquesta ràbia per tal de reconstruir el que es pugui reconstruir, per tal, com es deia Javier García Campayo, de portar als tribunals, si s'ha de portar als tribunals alguna administració per negligència, etc. No? És a dir, inicialment aquesta ràbia també pot ser un motor.
Sí. La ràbia té un potencial, per dir-ho així, energètic molt, molt, molt gran, de fet, activa reaccions psicofisiològiques molt, molt potents, entre les quals pot estar el venga va, comencem a remoure el fang i intentar buscar solucions. Per tant, i que segurament és en la fase en la que estan moltes de les persones que estan patint la situació en el terreny. Per tant, jo crec que és molt important no perdre de vista això, ser capaços d'enfocar-nos també cap aquí i fer compatible aquest dolor que està per sota i que l'hem de sentir, que és ineludible, vull dir, no sentir el dolor, jo crec que des d'un punt de vista de salut mental seria el preocupant, no sentir ràbia seria molt preocupant, i per tant hem d'entendre que això forma part d'aquesta, entre cometes, normalitat, però a la vegada poder canalitzar, com ja s'ha anat dient reiteradament, canalitzar bé aquesta ràbia. I sense oblidar, ara em feia referència al Guillermo i també a la Soraya abans, que aquesta ràbia mal canalitzada podria portar algo a la pràctica que podria ser la rumiació rabiosa, i aquest cercle molt tòxic intern i que fins i tot s'exporta en el propi entorn, que fa que això encara perduri molt més. Aquesta necessitat que també deia el Guillermo d'assenyalar algú, de buscar algun responsable culpable, perquè l'espècie humana ens passa això, necessitem assenyalar, necessitem explicacions. Ens costa allò incert, recordem-nos amb la pandèmia, ens costa molt gestionar la incertesa. Som una espècie de control i en la mesura que la nostra societat és més moderna, la necessitat de control és molt gran. Quan perdem el control, quan algú que ha de vetllar per nosaltres perd el control, ens enrabiem moltíssim. Per tant, s'ha de comptar amb que, si no gestiona bé aquesta ràbia, podríem fer una descàrrega energètica molt potent, en negatiu, podríem arribar a tenir sentiments de venjança, i això, evidentment, també passarien dues coses. Podria generar més violència i, per tant, encara més ràbia, i generar més ràbia en l'entorn.
L'Antoni Calvo va ser una de les veus que vam escoltar més des del punt de vista psicològic durant la pandèmia. Va fer moltes anàlisis del que anava passant als mitjans de comunicació des de la Fundació Galatea. Hi ha algun punt de connexió entre aquesta situació i la de la pandèmia? Perquè aquesta ràbia, és veritat que no la vam veure tan accentuada durant la pandèmia.
Sí, jo crec que aquí hi ha una component d'impacte visual que no podem passar per alt. És a dir, la pandèmia, els virus no els veiem. Evidentment veiem els professionals de les UCIs amb els equips de protecció individual patint molt la situació, però aquí hem vist unes imatges que fins que no les hem vist pensàvem que les podíem veure o en les pel·lícules o en països molt llunyans a nosaltres. Però aquests cotxes amuntegats, aquest fang fins a dalt de tot, aquesta aiguada, la gent demanant auxili en les circumstàncies que els hem vist, i això és aquí al costat, aquest impacte visual també té un efecte de marca emocional que jo crec que el fa molt diferencial.
Jenny Moix.
Hola.
Faria moltes preguntes, Jenny, però potser una primera reflexió després d'aquesta catàstrofe.
Sí, una primera reflexió, que és el que han dit els meus companys. El Javier deia que, o sigui, la ràbia està bé com a senyal i, com deies molt bé, és una energia que t'impulsa a fer coses, no? Però aquestes coses que s'han de fer poden durar anys. Poden durar anys, no? I clar, mantenir aquesta energia i aquesta ràbia tants anys no és una cosa gaire bona pel cos. Llavors jo crec que el que s'ha... O sigui, òbviament aquesta ràbia és completament normal, però el que hem d'anar amb compte és de no caure en un bucle de retroalimentació de la ràbia per tenir energies per fer el que hem de fer. O sigui, podem fer el que hem de fer sense aquesta ràbia a sobre. No estic parlant d'ara, que el normal és tenir molta ràbia. Ho dic perquè, per exemple, en processos de judicis molt llargs, moltes vegades la gent no es posa en un procés de judici molt llarg perquè sap que ha d'anar perpetuant l'emoció per donar un sentit amb el que està lluitant. No estic dient que no s'hagi de lluitar, estic dient que no fa falta fer-ho des de la ràbia. Ara no, m'estic referint a més endavant.
I a la ràbia, bé, l'acompanyen sentiments d'impotència, desinformació també. En Guillermo Matioli, m'imagino que des del Col·legi de Psicologia de Catalunya heu anat fent un seguiment també de què es podia fer i com es podia ajudar la població de València.
Sí. El Col·legi de Psicologia de València, bueno, el Consejo de Colegios de España de Psicología té una divisió de psicologia de les emergències que es replica en cada col·legi autonòmic. Al Col·legi de Catalunya també tenim una secció de psicologia de les emergències i catàstrofes. Des del primer moment, aquestes seccions col·legials i espanyoles en general es van activar i van començar a oferir recursos. Dic oferir recursos humans de professionals qualificats per atendre emergències. Perquè el que ha passat, i és natural que passi, i està molt bé que passi perquè som éssers humans, és que hi ha hagut una allau d'oferta de voluntària, de psicòlegs, a anar i fer quelcom. Això està molt bé i alhora és molt difícil de coordinar. I a més, perquè atendre situacions de encara no d'estrès posttraumàtic, però que arribaran, de moment de xoc traumàtic molt fort entre els valencians afectats, requereix una templança i una formació molt específica, que no tothom la té. No és només bona voluntat i amor. També és una tècnica molt sofisticada, la de la psicologia de les emergències, que s'ha d'haver entrenat. Aquí ho van veure a les Rambles, a Madrid ho van veure a Totxa, el German Wings... És a dir, tenim molts col·legiats perfectament qualificats per fer-ho. I aquests són els que vam oferir i han estat enviats. I han estat rebuts. i en aquest moment hi ha força tripulació, diguéssim, professional a València fent-se càrrec d'aquests primers moments. Però això comença. Després vindrà la feina més llarga de reconstrucció, no només de cases i de cotxes i d'empreses, sinó també de persones. Perquè jo diria que la situació... A veure, és difícil fer extrapolacions des de la psicologia individual o minigrupal o familiar a fer de catàstrofes de milers de persones, no? Jo diria que la comparació potser més adient, però amb moltes salvetats, és de la vivència de desemparament. No? Quan una persona, típicament un nen, està desemparat i veu que els pares estiren els trastos al cap per veure qui té més culpa, però a ell no el cuiden, aquesta sensació de desemparament genera molta ràbia, i ràbia justiciera, perquè, com he dit a Mas, la ràbia, i ho ha dit la Soraya també, el context és de la justícia, de justícia moral. No? La ràbia dona a la víctima una superioritat moral que molt sovint és perfectament normal i li correspon. Però acá a València no estem parlant de nens, estem parlant d'adults i de milers d'adults que senten que els... ho diu el García Campayo també, que qui havia de ballar per ells s'ha entretingut en altres coses i continua entretenint-se en baralles o en acusacions recíproques. Aquesta ràbia és bona, de fet. És molt dolorosa i o gestiona bé o deixarà ferides greus, però és, diria, socialment bona, i ho dic amb tota la cura i el respecte, perquè potser generarà algun canvi de les coses, però és una sensació que s'ha d'acompanyar molt bé, i els professionals, els col·legis de psicologia, estem fent el possible per acompanyar-la bé i perquè sigui processada.
Sí, no? Perquè si no el perill és que el psicòleg o la psicòloga acabin necessitant ajut psicològic, si no estan preparats.
Això, exactament, i això també passarà.
També passarà.
També passarà. Però la qualificació professional necessària és molt necessària, de fet, per poder acompanyar i ajudar de debò.
Sí, aquesta ràbia, normalment quan es parla dels processos de dol, s'inclou la ràbia, que forma part del procés de dol. Per tant, aquí ja estem parlant de processos de dol, Antoni?
Sí, jo crec que sentia amb una de les col·legues del programa passat parlar de del dol congelat.
Sí.
Possiblement hi ha gent amb el dol congelat, per dir alguna manera, i fa compatible aquest dol congelat amb un dol que es va activant, que es va descongelant, utilitzant el mateix símil, i mentrestant anar traient fang, i mentrestant anar notant absències, i mentrestant anar canalitzant la ràbia, la sensació d'impotència, i mentrestant ser capaços de començar també a tenir sensacions no tan negatives, sinó també alguna sensació més positiva o de més esperança, no? Tota aquesta vessant més col·laborativa que des del primer moment s'està produint entre els propis veïns d'aquests pobles, ja no parlo del suport dels professionals, tota aquesta primera resposta que s'han donat entre ells, entre nosaltres, entre els congèneres, jo crec que això és una lliçó d'aquesta part essencial també dels éssers humans, no? Capaços de lo pitjor i capaços de lo millor.
Sí, Jenny, una oient ens explicava que té por, que la seva por és que es torni a repetir una situació semblant. Què en penses?
Bueno, pues ho penso que és, bueno, lo que dèiem una mica de l'estrès postraumàtic, és totalment lògic que pensi que es pot tornar a repetir, perquè és algú que està ara com condicionada, té el cos condicionat. És com quan de vegades tens un accident de tràfic, no?, que no t'atreveixes a pujar en el cotxe perquè penses que tornarà a repetir. Jo crec que és normal, és a dir, no és lògic, no, perquè no té lògica, o sigui, no té lògica, però és totalment normal que ho senti així. I jo crec que això, si no s'alimenta, anirà desapareixent. Jo el que volia comentar també amb tot això que estàvem parlant era el tema de la culpa. Perquè el tema de la culpa no ha sortit, i jo crec que amb tot aquest... aquesta barreja d'emocions que dèiem, amb el dol, la ràbia, la por, que m'estaves dient, Gaspar, i tal, segur que hi ha la culpa. O sigui, segur que hi ha la culpa. Quina culpa? Per exemple, la culpa de les pròpies emocions, perquè si s'ha mort el meu pare, però jo ara predomina en mi la ràbia, per exemple, cap als polítics, això em pot fer sentir molt culpable, perquè hauria d'estar plorant el meu pare. Llavors jo penso que aquí o culpes de coses que hagués pogut fer i no he fet, hi ha la culpa. I jo, de totes les emocions que hem parlat, no? Aquesta època m'acabes de parlar, la ràbia i tal, que són més primàries i són més normals i animals que es donguin, posats a parar l'atenció, crec que s'hauria d'observar molt aquesta culpa. És a dir, crec que la gent es tindria que observar molt per, sobretot, desculpabilitzar-se, per pensar que és un ser humà i que totes les emocions són normals, que és normal que estiguin les emocions desordenades, perquè els psicòlegs, quan parlem dels processos de dol, crec que els psicòlegs ho fem molt malament, perquè parlem d'unes fases que no existeixen en la realitat.
Què vols dir?
Sí, bueno, que no hi ha, digue'm tu, algun estudi que confirmi les fases del dol. Digue'm, recita mal. No, no hi ha, no existeix.
No hi són. Val, però
no hi són.
Sempre se'ns ha explicat, no?, com diferents etapes.
Que són mentida.
Caram.
Que són mentida. Que cada un les viu de la manera que pot i de forma barrejada. Jo me'n recordo que quan es va morir la meva mare, que jo l'estimava molt i ens portava molt bé, jo tenia molta por de lo que patiria quan es morís. I quan es va morir no vaig sentir la tristesa que jo pensava que tenia. I vaig ser molt afortunada perquè jo havia dit a molta gent, això és normal. I després em va passar a mi i vaig pensar, és normal. I la gent em deia, al tanto, ja et sortirà. Qui s'ha inventat que ja sortirà? Ens entenem?
Sí, sí, perfectament.
Ens entenem? Vull dir, bueno, l'únic que vull dir és que ara tota aquesta barreja de les emocions és una cosa normal i que la gent no comenci a pensar com haig de gestionar les emocions, que ara s'ho permeti tot i que no se senti culpable.
Mm. Sí. Un altre oient ens explicava que no han plorat durant les darreres dues setmanes, des de l'instant inicial, i diu, i això ho estic veient amb moltes persones a la zona zero, no plorem, almenys en públic, i ens ha passat unes quantes persones que quan hem anat a València, diu, em deia, vosaltres sí que ploreu des de casa veient les imatges, però nosaltres ens ha passat que hem anat a València, hem vist els carrers ben endreçats, la vida normal i tot el que tenen els amics de València, i aleshores sí que ens ha vingut la plorera. Ho dic perquè fins a quin punt la ràbia, el xoc traumàtic, estan impedint que aflori la tristesa i fins a quin punt això és normal, Guillermo.
Absolutament, i estic d'acord amb el que deia la Geni. Això de voler gestionar de vegades inclou una trampa com si això fos un procediment de gestió. Deixar-se anar i cadascú viurà el temps que pugui i sobretot en el lloc que li surti. El que deia el Toni abans, de que això té un impacte visual molt important, perquè estem veient a la tele onades d'aigua de 4 a 5 metres d'alçada, evidentment. O sigui, això té molt impacte. La persona que està a Paiporta o a qualsevol poble, a Benetússer, així, vivint-ho en el lloc, és possible que estigui massa ancorada al lloc, no? I d'alguna manera amb la temperatura emocional del lloc i del moment en el que està. I que si va a València i veu tendes obertes, botigues i carrers nets, segurament viurà en un altre context, viurà unes emocions, s'obrirà, viurà altres emocions. Perquè les catàstrofes naturals, com aquesta naturalment, aixequen el millor i el pitjor de les persones. Em sembla que tu ho deies, Toni. Així veurem gent que assalta un supermercat i veurem gent que es llença a l'aigua per salvar una altra persona. Ho deia també la Soraya al començament. Com es processa això? Pensant que hi ha futur, que ja passarà. No? Potser el pitjor sentiment, és difícil de dir el pitjor, però un dels pitjors sentiments seria el futur negre, el no futur. Tenir la sensació de que això passarà, és horrible, però passarà. No sé com estarem, però haurà passat. Un dia direm, mira, ha passat. Com ara diem de la pandèmia, que fa 4 dies. Oh, pandèmia, què era això? I ara estem així i no fa res que ha passat la pandèmia. I hauríem molt d'aprendre de la pandèmia que fa 4 dies. No? Aquesta vivència de passarà és potser la palanca de la gestió o del processament sa de les emocions doloroses.
Sí, Antoni?
Jo hi afegiria, per posar-hi una frase feta, no hi ha nit que no vegi el dia. És a dir, aquí jo crec que acostar-nos una miqueta al que la naturalesa ens posa cada dia davant de com funciona tot, ens pot anar bé. Alinear-se, deixar-se portar una miqueta per el que marquen aquestes normes no escrites de la natura, no? Per tant, jo, a més, inclouria un element que sé que és delicat. Jo crec que hi ha una part de tot aquest dolor que no és evitable. O sigui, s'ha de viure. No el podem evitar. I aquí hem de vigilar el que fem, el que prenem per no evitar allò que no s'ha d'evitar.
Lo que tomamos,
Lo que tomamos o nos tomamos. Ho dic perquè hi ha la part de la vivència, de l'experiència emocional, que això ens dona una possibilitat, la condició humana, per poder-la viure, perquè ens faci evolucionar, en aquest cas personalment, també col·lectivament, i ens apareixin aquests conceptes que en la pandèmia també van estar molt sobre la taula, com la resiliència, no? És a dir, d'això n'hem d'aprendre, d'això ens podem fer més forts. Aquí hi ha unes lliçons personals i col·lectives que també hem d'aprendre. També hi ha un repte, no? Tot aquest repte de canalitzar aquesta ràbia, aquesta culpa, aquesta impotència que hem sentit, aquesta incertesa sobre les coses naturals, sobre els familiars, sobre els polítics o sobre el que sigui. Aquí tenim un repte com a espècie, també com a civilització, per intentar-ho fer millor. Sé que el que estic dient potser sona excessiu, però per mi és molt important.
Sona molt bé.
Gràcies a la ràbia hi ha manifestacions, per exemple, com la de la setmana passada. Vull dir que suposo que amb això que estareu d'acord, no? Que la ràbia, tal i com heu dit aquí, pot ser un gran motor de canvi.
Sí, i col·lectivament sí. I especialment quan l'espectacle que donen els partits polítics és tan deplorable. Diguéssim, els partits polítics i la seva guerrilla permanent de qui, tu més i jo no, ho està posant molt fàcil, diguéssim, perquè la connotació justiciera de la ràbia col·lectiva i adulta, no de nens desemparats, que era una comparació que feia abans, tingui un sentit. Perquè les coses i les emocions i les vivències i les catàstrofes es processen, bueno, ja ho deia la Soraya, meditant i parlant. Meditant és una activitat introspectiva, personal, subjectiva, cadascú la fa com la fa, com li agrada o pot fer-la. Però el diàleg és social, és humà. Fer un relat col·loquial, dialogal, compartit de l'experiència dolorosa, ja veurem si traumàtica, en algun cas, en molts casos segurament sí, en alguns altres no, perquè el trauma no és només l'impacte, és la reacció a l'impacte. I cadascú reacciona...
Ho dèiem la setmana passada, pot ser dues persones que hagin viscut exactament la mateixa circumstància i que una ho visqui amb estrès posttraumàtic i l'altra no.
Exactament, sí. Trauma ve de... Trauma significa cop, en grec. I aquí quedem que trauma és el cop. No, ja sabem que el trauma no és el cop. Sense un cop no hi ha trauma, però el trauma no és... El cop no és el trauma, no són sinònims. El trauma és una reacció defensiva desmesurada per la persona, que acaba fent-li mal a còpia de tanta reacció defensiva. No? Tots els mecanismes de defensa davant d'emocions angoixants o doloroses fan aproximadament el mateix, dissociar. La parte por el todo, vale. El relat recupera la part reinserint-la dintre d'un tot discursiu, vivencial, i si és col·lectiu, que és el cas de València, doncs encara millor.
Fins a quin punt la ràbia, les emocions, la indignació, aquest sentiment d'impotència es veuen ampliades per les xarxes socials? Durant la pandèmia Antoni Calvo, les xarxes socials han tenir un paper molt important també pel que van censurar. És a dir, hi havia coses que en aquell moment es va decidir que era millor no dir-les o no opinar sobre elles o no informar sobre elles o no escoltar tots els punts de vista. I aquí no està passant això i estem escoltant molts punts de vista, potser massa. L'altre dia la Irene Risueño, psicòloga, ens deia: és que jo només miro les xarxes en algun moment del dia, en alguns moments, i m'obligo a desconnectar la resta perquè és massa saturació.
Estic absolutament d'acord. Aquest ja era un tema important, com deies, en època de pandèmia i també amb aquesta catàstrofe que hi ha hagut. Jo crec que hem d'aprendre des del concepte de l'autoregulació i de l'autoconeixement a gestionar bé tanta informació. I més, com sabem, em sap greu dir-ho, quan molts mitjans de comunicació, per diferents raons, estan molt condicionats en aquest com i què comuniquen. Per tant, aquí no ens hem de deixar arrossegar ni per les xarxes, ni per la tele, ni per la ràdio. Hem de tenir aquest nivell de consciència sobre com ens pot sobrepassar això per fer-ne un ús adequat i ser molt selectius. És a dir, jo reivindico cada dia més el silenci. El silenci i escoltar el silenci, i escoltar-me a mi, i evidentment quan toca escoltar els altres. Però això de conviure amb permanentment connectat a les xarxes o als mitjans, i més en situacions d'aquestes, és elevar el risc a patir emocionalment.
Però tal com en dèiem l'altre dia, esclar, hi ha gent que s'ha angoixat i que no hi és allà, diguem-ne, s'ha angoixat des del sofà de casa.
Clar, 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 clar. I el que abans es deia, no? Des d'aquí esteu plorant, des d'allà estem traient fang. Aquí, perquè estem més observants, més amatents, més contemplatius de tot això, més exposats i possiblement no sempre fent un ús adequat ni de les xarxes ni dels mitjans d'informació.
Sí, com ho veu tot plegat la Geni?
Jo ho veig igual. Jo crec que això és una cosa tan desbordant, en aquesta ocasió la paraula és així, tan desbordant, que no podem processar-ho tot. Llavors jo crec que el que deia el Toni del silenci, que cada un es miri la seva parcel·leta, i abans la Soraya deia una cosa molt, molt bona: em centro en el que puc controlar jo. És a dir, mira't la teva parcel·leta i això més o menys podràs controlar. Si comences a ampliar el tema, el que diu tothom, les xarxes i tal, llavors ja es desborda massa i ja és incontrolable. Llavors la ràbia encara és més grossa. I també m'agradaria dir que la Soraya ha dit una cosa que m'ha agradat molt, que ha dit poquet a poquet. M'ha encantat quan ha dit poquet a poquet. Per què m'ha agradat tant? Perquè el tema del temps és un comú denominador de l'estrès, de la ràbia i de moltes emocions. És a dir, normalment les emocions és perquè la realitat xoca contra el que tu penses que passarà i normalment volem que les coses vagin molt més ràpides de lo que realment són. Amb la qual cosa, com volem que les coses vagin molt més ràpides, això ens aboca directament a la ràbia, a l'estrès. Llavors crec que és molt bo, com deia el Guillermo, pensar que això passarà, però no pensar que demà passarà. És a dir, una mica instal·lar-nos en el poquet a poquet.
Guillermo?
Estic absolutament d'acord, sí. Hi ha coses que no controlem, moltes, i saber quines són i resignar-nos a que no les controlem.
I les expectatives del temps, no? Les expectatives del temps.
Ja.
Sí, i mentre estem intentant buscar responsabilitats, jo crec que també reivindico tornar a pensar en tolerar aquests nivells d'incertesa que comporten la vida mateixa. Ho dic perquè no tot té una causa-efecte controlable. Vull dir, estem parlant, com deia el Guillermo, de catàstrofes naturals, que per molt que avui la tecnologia permeti preveure moltes coses i que els mitjans de comunicació i la tecnologia també ens connecti tots molt ràpids, bueno, jo a vegades estic en el meu ordinador i veig que no funciona.
Sí, no, però és que ens pensem que ho podem controlar tot. Clar. Aquest és el problema. Ens pensem que ho podem controlar tot i tenim, és bastant al revés.
Tenim un sentiment a vegades col·lectiu, no massa fet explícit, d'una superbia que no ens va gens bé. Jo crec que ens fan falta moltes dosis d'humilitat i que la perdem de vista amb facilitat.
A l'Homo Sapiens ens diem Sapiens perquè ens ho hem posat nosaltres, eh?
Bueno, ara hi ha col·laborat una mica també. Però allò que de la incertesa, aquesta no sé de qui era, de fet, era la una definició del descobridor, no? La vivència del misteri i no inventar la resposta. Esperar que la resposta aparegui o et vingui o faci cluc en plan epifania, no? Perquè la ment nostra no tolera la incertidumbre.
De cap manera.
Davant d'un misteri, o sabem què o inventem.
Totalment.
Ja ho sé. I un cop has dit ja ho sé, d'aquí no et mouràs més.
Sí.
Estem a la societat del control,
que és un
exercici de prepotència molt gran, i jo crec que això s'ha de repensar entre tots.
Ens queden 10 minuts de conversa a l'Ofici de Viure, parlant de la ràbia, del sentiment d'impotència a partir de la tragèdia de València. L'altre dia la psicòloga Irene Rissuño, sobre el terreny, mentre treu fang, ens explicava que darrere la ràbia hi ha dolor, que aquest dolor anirà emergint cada cop més, i ens parlava també de la manera d'acompanyar. Què els diu a les persones que ens estan escoltant? Nosaltres tenim molts i moltes oients al País Valencià que ens estan escoltant des de la zona i que voldrien acompanyar amb la millor voluntat, amb la millor intenció, deixant pas, evidentment, als psicòlegs quan hi siguin i quan puguin fer la seva feina, però que volen acompanyar i no saben exactament què fer, com fer-ho i què dir, no? Ella ens parlava la setmana passada de una mirada, un gest, poden ser un bàlsam.
Jo crec que el que no hem de fer, que moltes vegades fem quan algú està patint, és relativitzar. És a dir, està molt bé que un mateix relativitzi el seu dolor i digui, ostres, doncs mira, podia haver sigut pitjor, els meus veïns eren tal... Però de vegades, per consolar l'altra persona, relativitzem el seu dolor. I nosaltres som els que els diem, mira lo positiu, mira no t'ha passat això, mira no t'ha passat l'altre. I ho fem amb tot el cor i tota la bona intenció. Però és algo que no hem de fer. Relativitzar està molt bé quan surt de tu, però no quan t'ho diu un altre. Jo crec que això és molt important. I a veure, és que al final diríem lo de sempre, però jo crec que escoltar molt... no donar gaires consells, perquè no es toleren bé els consells. La gent fa el que podem, ningú sabem més que un altre, hem de ser, com deia el Toni, molt humils, molt humils. Escoltar molt i, sobretot, que és el que sempre es diu, per exemple, algú quan s'ha de suïcidar, que és lo important, que se senti acompanyat. Que se senti acompanyat. Llavors, sentir-te acompanyat, realment acompanyat, d'una persona que no t'aconsella i no et jutja si la teva emoció és positiva, negativa, si hauria de ser aquesta o l'altra, jo crec que és el que s'ha dit sempre, però crec que és el més essencial.
De fet, jo recordo que en l'escenari de la pandèmia, Jenny, també ens deies en els especials que vam fer de l'Ofici de Viure, tant a Catalunya Ràdio com a TV3, hem de recórrer les eines de sempre.
És que per mi és així. No, ojalà els psicòlegs tinguéssim una eina meravellosa, no? De dir, toca't tres vegades el nas o una eina, no? No us sentiu que de vegades... A mi m'agradaria poder dir una eina molt així, tal, però no crec que existeixi més que les eines humanes de sempre.
De sempre, jo diria que en el nostre entorn social utilitzem una expressió feta i fins i tot massa vulgaritzada quan un està davant d'una pèrdua, que és t'acompanyo en el sentiment. Ens sona molt. Jo crec que aquesta és la base, acompanyant el sentiment, però compte. Jo crec, com es deia amb algunes de les col·legues del programa anterior, des de la presència, des del silenci, des del contacte ocular, des del contacte físic, i compte, i ara aquí m'hi afegeixo el que deia la Jenny, compte amb les paraules i amb els tòpics que utilitzen determinades paraules, perquè jo crec que no solament no serveixen per gaire, sinó que serveixen per algo que no ens agrada, que és incomodar-nos. Per tant, de vegades és més aquest ser-hi, volent estar molt connectat amb els sentiments i les emocions dels altres, però no massa més, O sigui, l'activitat no és un moviment, no són les paraules, és aquesta presència d'estar acompanyant els sentiments dels altres en base a l'empatia. I no ens en oblidem, i això les neurociències ho expliquen molt bé, que les neurones mirall en aquestes situacions funcionen molt bé. Són les que ens permeten acostar-nos els uns i els altres, però compte no ho espallem a vegades posant-hi paraules.
Jo crec que potser de vegades les posem perquè ens sembla que hem d'ajudar més, hem de fer més. O sigui, ho fem amb molt bona intenció perquè dius, bueno, jo la voldria treure d'aquí.
Volem donar la recepta de
sí,
com ho pots superar.
Sí, sí, i no.
No.
Guillermo?
Jo comparteixo plenament el que acabeu de dir. Per mi, hi ha gent que pensa que escoltar és parlar.
Boníssim.
Jo he trobat persones que jo escolto molt bé i no para de dir-te què has de fer, donar-te consells.
Vull pensar, Guillermo, vostè que coneix bé el terreny, que no hi ha psicòlegs així. Vull pensar que no.
Si vols pensar...
Sembla que s'ha equivocat.
Si et costa molt de pensar-ho, potser...
D'acord, queda clar.
Escoltar pensen que és parlar. Sí, sí. No, és tot el contrari. Escoltar és fer parlar. No parlar jo, és fer parlar. I una actitud d'escolta és la que fa parlar, no la que fa que te suelto mi rollo i la vida és hermosa i com no te das cuenta. Això sí que no serveix de res. Tu ho has dit molt bé i tu també. O sigui, els consells no són la bona recepta gairebé mai. I especialment quan una persona està vivint una situació molt dolorosa, molt de xoc, que potser escolta amb el cos, escolta la presència d'un altre cos. No cal, potser, paraules, o molt poques.
Li feia l'altre dia la pregunta, Guillermo, a l'Andrés Quartero, responsable de Psicologia del Servei d'Emergències Mèdiques, sí. Que quan les persones que ens estan escoltant, quan d'aquí un temps poden prendre consciència que necessiten ajut psicològic o que necessiten un bon acompanyament, de què dependrà? Ho dic per donar també alguna eina que sí, no consell, sí, sí, però que pugui ser útil a mitjà termini, perquè el perill és que ara en València hi pensem tots i que a mitjà termini ens n'oblidem des de fora. Aquest és el perill.
No, l'Andrés Quartero d'això en sap molt. Els psicòlegs d'emergència saben molt d'això. Com deixar la llavor perquè demani ajuda quan pugui. Però deixar una llavor perquè no demori massa, perquè no trigui massa. Perquè la vida cura, però triga molt. I quan hi ha una ferida molt forta, també et cura la vida, però a vegades no et cura del tot i la ferida queda dins. El psicòleg amb experiència en emergències, el que sap fer és això, escoltar, fent parlar, amb presència i una actitud, generant una distància entre la persona i l'horror, perquè si una persona es queda enganxada a l'horror, no està ni perquè l'ajudin, està perquè l'ajudin, està perquè l'abracin, i d'alguna manera el psicòleg el que fa és, amb l'actitud, generar una distància entre el subjecte, la persona, i la vivència horrorosa. I aquesta és la llavor perquè un dia demani ajuda. Quan demanarà ajuda? Segurament no hi ha una definició universal. Jo penso que la gent demana ajuda quan es genera preguntes i diu, però com o què? Quan es genera preguntes a si mateix, no quan pregunta qui té la culpa. Mentre busca qui té la culpa, està molt ocupat buscant el culpable. I en una etapa li pot anar molt bé i donar-li una solidesa que d'altra manera no tindria. Però quan comença quan la pregunta li comença a retornar, és quan potser comença a pensar que necessitaria amb qui parlar.
Al final, Antoni, i per acabar, hi haurà d'haver una acceptació per a moltes persones que la vida no tornarà a ser com era?
Jo crec que l'acceptació transforma i la resistència bloqueja. I, per tant, és que no queda més remei. És a dir, interioritzar molt clarament aquest sentiment, més que idea, d'acceptació, que et permet fluir, que et permet poder avançar. Si no, vindran els problemes i, com deia el Guillermo, necessitaran aquests problemes ser atesos.
És a dir, que tot i que la gent ens deia que no hi ha les etapes com les expliquen els manuals, al final sí que hi ha d'haver acceptació, o no?
Sí,
perquè normalment
sí.
Acaben amb acceptació, tots els manuals de les etapes del dol.
Sí, sí. Totalment. Jo, mira, com estem parlant de la ràbia tu has col·locat bé entre el xoc de la realitat i les expectatives. Quan tu aquestes expectatives les col·loques en un altre lloc. Jo, per exemple, de vegades he tingut ràbies per injustícies que m'ha fet algú i tal i qual. Llavors, quan aquesta persona o aquestes persones les he col·locat a un altre lloc, la ràbia desapareix. És a dir, quan hi ha una acceptació de que això és així, és que llavors dius, com fer-ho? No ho sé, abans dèiem, la vida cura, no? De vegades es fa sol, les coses es col·loquen i s'accepten, però no pots tu forçar a que s'acceptin, ho col·loques en un altre lloc, és com que el puzzle, clac, s'encaixa i ja està, ja està acceptat.
L'alternativa a l'acceptació és la resistència, i la resistència en si mateixa ja és algú que tensa, no és algú que relaxa, és un estar en guàrdia, és un estat d'alerta, és aquell bucle que també abans deia la Jenny. Evidentment, un se n'acaba donant compte d'això, i si no, haurà d'haver-hi algú del seu entorn que l'ajudi, de l'entorn relacional immediat o algun professional.
Antoni Calvo, no sé si des de la Fundació Galatea esteu d'alguna manera col·laborant per alleujar psicològicament la situació.
Bueno, connectats amb els professionals, com és el nostre objectiu, i tot i que, com deia també el Guillermo, tots els professionals d'emergència doncs estan molt ben formats, tenen molts recursos, no ens en oblidem que està molt informat, molt format i tenir molta experiència no et fa invulnerable, i per tant hem d'estar prop d'ells.
Gràcies, Antoni Calvo, un cop més per venir al programa. Jenny Moix, Guillermo Mattioli, esperem que hagi estat útil aquest programa a les persones que ens escolten. Fins una altra.
Gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Núria Ventura, la producció, de la Rosa Silloé, la realització tècnica, i de la Blanca Busquets, el guió de l'Ofici de Viure.
God.